La caverna galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop. Molt bona tarda, ciutadans i ciutadanes. Puc prometre i prometo que amb mi aniran millor les coses.
Quines?
La vida sempre té dues opcions, la còmoda i la difícil. Quan dubteu, escolliu sempre la difícil, perquè així sempre estareu segurs que no ha estat la comoditat la que ha escollit.
És segur?
Segur, coi, segur! Guanyarem, poble, guanyarem! No sé a qui, però guanyarem! No conec cap poble que hagi aconseguit la seva llibertat sense que uns empenyin i els altres discuteixin. Uns sacsegen l'arbre sense trencar-lo perquè caiguin les anous, eh? Que caiguin les anous i altres les recullen per repartir-les.
Doncs dona'm unes quantes a mi.
Catalunya va bé. Va bé, però anirà millor amb mi. I els meus, l'estat de dret es defensa a les tribunes, als salons i a les clavegueres.
Doncs torna d'allà on vens.
Els catalans, eh? Escolteu, els catalans i les catalanes mereixen un govern que no els hi digui cap mentida, eh? Invertirem més diners en educació, cultura i sanitat.
Ai, boníssima, boníssima!
M'agrada ser català perquè els catalans fem coses. I per finalitzar diré que és l'hora, ciutadans i ciutadanes, de posar les cartes cap per món. Mira, fins aquí hem arribat, eh? Fins aquí hem arribat! Voteu-me! Sóc l'única opció raonable! Voteu-me! Voleu fer un favor! Això és increïble! Voteu-me!
La taverna galàctica.
Caverna. Enric, caverna.
El què?
Caverna, no taverna.
Ah, sí. A la taverna.
Sí. Les birres després.
El mite de la caverna...
El mite no. La caverna galàctica. Galàctica, d'univers, el Big Bang...
La caverna galàctica.
Ara.
De 9 a 10, tots els dimarts, a Ràdio Sabadell.
Perfecte.
T'ha agradat?
Molt.
Avui prometem que parlarem de la política i de certs animalons polítics que mamen de la seva teta. Prometem fer-vos un test per a que descobriu si teniu perill de convertir-vos en polítics vosaltres mateixos i vosaltres mateixes. I després feu el que creieu més convenient. I prometem que farem homenatge a un dels grans del rock en català que fa pocs dies ens va deixar, el gran Pau Riba. I escoltarem un tema que va dedicar a un dels partits mastodons de la política espanyola. I com nosaltres complim les nostres promeses, ara escoltarem el mestre. Comencem.
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres!
Ja saps què diu entre les gambes a la fossada de les Moreres?
No.
¡Som una ració!
El PP, con su COPP, tiene la esperanza de recuperar lo que Inés raramente perdió por su PP. Y nada, y harto es espectacular incompetencia. O sea, el popó. ¿Popo qué?
Popo.
¿Pero
cómo?
Con la Inés mamá.
Párate.
la
Ahí va. Atención. Todos los puestos.
Más de un socialista, centralista, cantantalista, felipipista y tontonadillero, más pepeísta y más papaísta que el papa, papa que la que saca.
El gran Pau Riba, que la terra li sigui lleu.
I tant.
I ara, Enric, saps què?
Què?
Ara escoltarem un tema d'un dels millors power trio de la història del rock, home, els Cream.
Home, no esperava menys de tu. Vinga, vinga, vinga.
La banda formada per Eric Clapton, el Ginger Baker i Jack Bruce, diuen això en el seu tema Politician. Escolteu, mireu.
A veure, què diuen?
Diuen, faré de ràpsuda.
Val.
Escolta ara, nena, entra en el meu gran cotxe negre. Escolta ara, nena, entra en el meu gran cotxe negre. Sols vull mostrar-te de què van els meus preceptes polítics. Sóc un home polític i practico el que predico. Recolzo l'esquerra encara que em moc, m'estic movent cap a la dreta. Recolzo l'esquerra encara que em moc, m'estic movent cap a la dreta. Però no estic allà quan hi ha brega. Escolta ara, nena, entra en el meu gran cotxe negre. Escolta ara, nena, entra en el meu gran cotxe negre. Sols vull mostrar-te de què van els meus preceptes polítics. Escoltem-los. Estem d'acord, Enric, que l'Aristòtil va ser un dels grans filòsofs de l'antiga Grècia.
Home, per descomptat, amic Òscar, deixeble de Plató i tutor i mestre del conqueridor Alexandre Magne.
Sí, el senyor Aristòtil creia que l'ésser humà és un animal polític, zoon politikon, en grec, i que qualsevol activitat dins de la polis, ciutats d'aquell llavorens, era la consecució del bon fer polític de tots els ciutadans.
Ah,
aquesta concepció està molt lligada, com no, a la visió de la finalitat de l'Estat.
Sí.
La perfecció i plenitud de la moralitat la tenim en l'Estat, segons Aristòtil.
Hòstia.
Aquí, l'Aristòtil no sabia res del modern conflicte entre política i Estat, d'ara. En la política veu ell la grandiosa organització de la moralitat.
Quin...
Sols en la comunitat es troba l'ésser humà en la seva forma perfecta i acabada. I sols en aquest àmbit social es pot realitzar el bé a gran escala.
Ja.
Amb la llei, l'home és l'ésser més perfecte. Sense la llei, el més salvatge animal.
Ja.
L'Estat no és un expedient per atendre i satisfer les seves necessitats més bàsiques, ni tampoc una titànica empresa en el terreny de l'economia o el comerç, o una institució per l'autoafirmació d'un poder polític. Encara que ja sabem que totes aquestes finalitats les persegueix l'Estat. L'autèntica missió a la que subordinen totes és la vida bona i perfecta, és a dir, l'ideal de la humanitat moral i espiritualment cultivada i ennoblida.
Oh, chupa del frasco carrasco! Això és l'Estat, una visió bastant diferent de la que tenim avui en dia, de la política i de l'Estat, eh?
Vols dir?
Uf, sí, home, si tu ho acabes d'explicar.
No ho sé, Enric, estava al guió. Jo realment no tinc ni puta idea de filosofia.
Però, tio, per l'amor de Déu, no em digues això ara. Després del que hem fet...
Sí, sí, així t'ho dic.
I després del que hem passat?
Uf, imagina't. I és el que hem de passar.
Exacte, millor que no ens en recordem.
Ara escoltarem, Enric, un discurs de Mario Moreno Cantinflas.
Home!
Un habitual també col·laborador del programa.
I un savi.
Sí. En la pel·lícula Su Excelencia, de 1967, que té moltes similituds amb la que van posar, te'n recordes, el programa monogràfic de la guerra de Charles Chaplin, el gran dictador?
I tant.
Ja veuràs. Escoltem-la atentament.
Escoltem-lo.
No, señores representantes, a mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios. Como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad. ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? El hombre piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamental. No será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país, que espero me sea aceptada. Lograr ese mundo mejor en que todos los hombres griegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones. Amaos. Amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros.
Cantinflas podria ser l'exemple paradigmàtic que, amb el gegantí progrés dels mitjans de comunicació, l'espai públic s'ha ampliat fins a extrems insospitats i, fins fa poc, impossibles. Pensem en les xarxes digitals d'avui, que seran, sens dubte, les cadenes biològiques del demà. Ah, toma, frase pilonera, l'acabo d'inventar. Bé, tot això ho dic per presentar-vos un pensador i sociòleg, viu encara, que va formar-se a l'Escola de Frankfurt, ja en parlarem d'això un altre dia, i que va escriure un llibre molt important l'any 1981 titulat Teoria de l'acció comunicativa, en el que desenvolupa el cos de la seva reflexió sobre la democràcia deliberativa i els principis de l'estat de dret. D'alguna manera, en Habermas pensa en una esfera pública mundial, seguint, en certa manera, les passes d'aquell filòsof d'Immanuel Kant, a la pau perpètua, que recordeu ja va sortir al programa de la guerra, i integra en aquesta idea lluminosa la força de la laboriositat científica marxista. És aquesta mescla kantiana i marxista. Que Habermas també és sociòleg, no ho oblidem. Llavors, queda la cosa que hi ha, d'una banda, il·lusió, i, d'altra banda, mètode. Vaja, posades les dues, il·lusió i mètode, posades al servei de la polisèmica idea d'una democràcia que ell imagina deliberativa perquè són els ciutadans els que han de prendre les decisions que els afecten mitjançant el control i la influència directa. Hi ha qui li retreu, però, que per fer tot això que ell proposa fa falta molt de temps i ganes per participar en aquesta manera de fer les coses. I ell mateix, sent autocrític, inclús reconeix en una entrevista que quin sentit, diu ell, quin sentit té escriure si ningú llegirà l'escrit. No?
Com nosaltres, en el programa, quin sentit té si ningú ho escolta.
Bueno. Això és que dius tu, que no hi ha ningú escoltant a l'altra banda.
Sí, sí.
Però ho fem. És curiós. Paro aquí. Jo només volia dir que Cantinflas és un dels millors representants de les reflexions de Habermas i també volia dir que Robert Redford també. I si no, jutgeu vosaltres mateixos el tema de l'opinió pública formada i el paper dels polítics que la conformen. Aquest és el conflicte que desenvolupa el següent tall de la pel·lícula El Candidato.
Crocker Yarmon confia en el pueblo y el pueblo confía en Crocker Yarmon.
El tío tiene gancho.
En el mundo no hay nada nuevo.
Excepto quizá usted.
Se trata de colocarte en situaciones que sean naturales.
No. No me ponga con nadie durante 5 minutos. Sígale con la cámara. No demasiado cerca. Salúdelos.
¿Eh?
que les dé la mano.
Ah, ¿qué tal? Soy Bill McKay. Bill McKay, me presento como candidato para el Senado.
Tanto gusto.
¿Qué tal? Soy Bill McKay. Me presento como candidato
encantada.
Para el Senado.
Eso
¿qué tal? ¿Cómo está?
Encantado.
Bill McKay, encantado. Mucho gusto. Soy Bill McKay. Me presento como candidato para el Senado de los Estados Unidos.
¿Qué pretende conseguir?
Hola, ¿qué tal? Pretendo hablar con usted.
¿Hablar de qué?
Quiero decirle que la economía todo lo echa a la espalda del trabajador. Los impuestos suben, los alquileres suben, los alimentos suben. En fin, que todo sube más deprisa que los salarios.
Ah, sí, muy interesante.
La gente cree que porque hay sindicatos todo está resuelto.
¿En serio?
Sí. Pero el problema continúa, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo que irme.
Quizás si no... Sí, muy bien, adiós. Hola, soy Bill McKay. Bill McKay, me presento como candidato al Senado.
La caverna galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé. Ah. Lo prometido es deuda, querido Watson. I ara complirem el que dèiem a l'inici del programa. Agafeu llapis i paper, perquè aquí comença.
Ah! Soc polític! Soc política!
Molt ben dit, Òscar. Comencem, doncs, el nostre test concurs.
Soc política!
Us farem 8 preguntes a les que haureu de contestar sí o no.
I d'aquesta manera vosaltres mateixos podreu valorar en quin punt de politiqueria us trobeu.
Qui tregui el nivell màxim, 8 de 8, automàticament rebrà un missatge de l'administració de l'Estat amb un número de telèfon on haurà de trucar si...
Si vol ocupar un càrrec polític i viure de la teta pública all the life.
Hem dit company!
Comencem, doncs.
A veure... Primera pregunta. Tens una estranya intel·ligència dotada per a la supervivència?
Sí? No? Ets una persona extremadament narcisista, però pots pactar amb els teus adversaris sense que pateixi la teva autoestima?
Sí? No? Dues! Ets addicte a l'endogàmia de l'organització del grup humà al que pertanys?
Sí? No?
5!
Tens una alta resistència al fracàs?
Sí. No. 6! Ets de reinventar-te idees velles dient amb tot el morro que són teves a fi d'aconseguir més votants i seguidors?
Ah, sí? No.
7!
No et compromets gaire amb les ideologies? Ets de reinventar-te idees velles dient amb tot el morro que són teves a fi d'aconseguir més votants i seguidors?
Sí. No. 8! Ets incapaç d'experimentar sentiment de culpa davant de les derrotes i de més situacions adverses?
Sí? No?
9!
Tens una baixa sensibilitat davant del perill de la irregularitat, la corrupció de tota la vida, vaja, i et sents preparat per fer certes feines encara que puguin ser excessives o fins i tot aberrants?
Sí? No? 10!
Molt bé! Felicitats a tots els nostres concursants.
Els que hagueu aconseguit un 8 de 8 amb folre i manilles...
Us espera l'Arcàdia Pública.
Oh, yeah! Ja podeu córrer a contractar una hipoteca a la vostra entitat financera de confiança.
Enhorabona!
Xerrant!
Som política!
Però no patiu, si heu tret una baixa puntuació, perquè sempre podreu demanar ajuda.
I això sempre ha passat, és un clàssic. Escolteu, si no, en Max Estrella i el seu amic, el ministre. Ramon del Valle Inclán ho va deixar clar a la seva obra mestra, Luces de Bohemia.
¿Y ese hombre quién es?
Un amigo de los tiempos heroicos. ¿No me reconoces, Paco? Tanto me ha cambiado la vida. ¿No me reconoces? Soy Máximo Estrella.
Claro. Pero estás ciego.
Como Homero. Y como Belisario.
Una ceguera accidental, supongo.
Definitiva e irrevocable. Es el regalo de Venus.
Válgate Dios. ¿Y cómo no te has acordado de venir a verme antes de ahora? Apenas leo tu firma en los periódicos.
Vivo olvidado. Tú has sido un vidente. dejando las letras por hacernos felices gobernando. Paco, Paco, las letras no dan para comer. Las letras son colorín, pingajo y hambre.
Las letras ciertamente no tienen la consideración que debieran, pero son ya un valor que se cotiza. Amigo Max, yo voy a continuar trabajando. A este pollo le dejas una nota de lo que deseas. Llegas ya un poco tarde.
¡Llego en mi hora! No vengo a pedir nada. Vengo a exigir una satisfacción y un castigo. Soy ciego. Me llaman poeta. Vivo de hacer versos y vivo miserable. ¿Estás pensando que soy un borracho? Afortunadamente. Si no fuese un borracho, ya me hubiera pegado un tiro. Paco, Paco, tus sicarios no tienen derecho a escupirme y a bofetearme. Y vengo a pedir un castigo para esa turba de miserables y un desagravio a la diosa Minerva.
Amigo Max, yo no estoy enterado de nada. ¿Qué ha pasado, Dieguito?
Como hay un poco de túmulo callejero y no se consienten grupos, y estaba algo citado el maestro...
He sido injustamente detenido, inquisitorialmente torturado. En las muñecas tengo las señales.
¿A qué parte han dado los guardias, Dieguito?
En puridad, lo que acabo de resumir al señor ministro.
¡Pues es mentira! He sido detenido por la arbitrariedad de un legionario a quien pregunté, ingenuo, si sabía los cuatro dialectos griegos.
Real y verdaderamente la pregunta es arbitraria. Suponerle a un guardia tan altas humanidades.
¿Era capitán?
Como si fuese un capitán general. No estás sin ninguna culpa. Eres siempre el mismo calvatrueno. Para ti no pasan los años. Hay como un vídeo tu eterno buen humor.
Ay, para mí siempre es de noche. Hace un año que estoy ciego. Dicto, y mi mujer escribe, pero no es posible.
¿Tu mujer es francesa?
Una santa del cielo que escribe el español con una ortografía del infierno. Tengo que dictarle letra por letra. Las ideas se me desvanecen un tormento. Si hubiera pan en mi casa, maldito si me apenaba la ceguera. El ciego se entera mejor de las cosas del mundo. Los ojos son unos ilusionados embusteros. Ay, adiós, Paco. Conste que no he venido a pedirte ningún favor. Max Estrella no es el pobrete molesto.
Espera, no te vayas, Máximo. Ya que has venido, hablemos. Tú resucitas toda una época de mi vida... ¿Acaso la mejor? ¡Qué lejana! Estudiábamos juntos. Vivíais en la calle del recuerdo. Tenías una hermana. De tu hermana anduve yo enamorado. Por ella hice versos.
Calle del recuerdo, ventana de Elena. La niña morena que asomada vi. Calle del recuerdo, rondalla de luna. Y escala de tuna que en ella aprendí.
¡Qué memoria la tuya! Me dejas maravillado. ¿Qué fue de tu hermana?
Entró en un convento.
¿Y tu hermano Alex?
Murió.
¿Y los otros erais muchos?
Creo que todos han muerto.
No has cambiado. Max, yo no quiero herir tu delicadeza, pero en tanto dure aquí, puedo darte un sueldo.
Gracias.
¿Aceptas?
¡Qué remedio!
Tome usted nota, Dieguito. ¿Dónde vives, Max?
Dispóngase usted a escribir largo, joven maestro. Bastardillo 23, duplicado, escalera interior, guardilla B, nota. Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse, no se le pida a la portera porque muerde.
¿Cómo te envidio el humor?
El mundo es mío, todo me sonríe, soy un hombre sin penas.
¿Te envidio?
¡No seas majadero!
Max, todos los meses te llevarán el haber a tu casa. Ahora, adiós. Dame un abrazo.
Toma un dedo y no te enternezcas.
Adiós, genio y desorden.
Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad y un castigo por unos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas y que me das dinero. Y que lo acepto porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los reptiles. ¡Me he ganado los brazos de su excelencia!
Adiós, adiós. Créeme que no olvidaré este momento.
Adiós, Paco. Gracias en nombre de dos pobres mujeres.
La Caverna Galàctica Consella. Adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar...
Ah.
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc... Diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc gaire, mai.
I, a més, mengen poc.
Sí. Ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
Després de Luces de Bohemia, m'han entrat ganes de rock and roll.
No m'estranya, perquè Vallín Clan és molt canyero i no passarà mai de moda, com el rock.
Tens raó, Enric. Doncs escoltem un rock del gran Alice Cooper, que fa caricatura d'un polític amb moltes ganes de que el votin i surti guanyador a les eleccions. Escoltem-ho. Rock and roll, Alice Cooper, elected.
Parlarem amb l'oracle. Ui, quins nervis!
Sí, això... saps què passa, Enric?
Ui, passen tantes coses darrerament, amic.
Sí, vale. Deixa't de rotllos.
Vale. Què passa?
Saps que ens fan homenatge a un programa de la SER?
Ah, sí. Estic molt orgullós. Fan aquesta secció clavadeta a la nostra i amb la mateixa sintonia. Però, escolta'm, això no és un plagi.
No, home, no. No siguis malpensat. Crec que en Josep Cuní i la filòsofa, la Montse Barderi,
sí,
són fans del nostre programa. A més, Nosaltres no som ningú i ells són gent important.
O potser va ser el guionista de torn que es va voler penjar una medalla.
O tot és fruit de la casualitat. Mm-hmm. Però no volem malpensar.
No.
I avui, però sols avui, canviarem la música del nostre oracle.
Ah, perquè nosaltres, recordeu, vam ser primers.
Dedicat en un quid pro quo als nostres seguidors de la SER Catalunya.
Sí, i en Paco també.
Us estimem.
Abrazos, besitos y arrumacos y felicitaciones. Ándale, y com diu la Montse Barderi, estimar és fer-nos el bé mutuament.
Por allá,
por aquí.
Por allá.
Shh, por aquí, por aquí.
Ahí viene Pedro Infante.
¡Cállate, cállate!
Con mucho gusto para la del santo.
No, Pedrito, es cumpleaños.
Bueno, es igual, hombre. Ahí les van las nochecitas de Rubén Pénjamo Méndez.
Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas. En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día. Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría.
Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal.
Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar.
Venga, le damos un abrazo y un besito,
En el corazón y de corazón con los corazones. Felicitación, felicitación, felicitación.
Otro abrazo.
Que viva rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años.
Ahora un besito.
Libre de las penas y de los dolores y los desengaños.
Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal.
Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar.
¿Qué tal? ¿Alegre, alegre? Pues venga, otro abracito.
Bueno, ya estuvo.
Suave, Pedro. No le hace, no le hace.
Ya prendan la luz, ya queremos verte. Mucho, muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte. Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas. Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas.
Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal.
Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar.
Hola, Paco.
Hola, Oracle.
Paco,
hola.
Oracle.
Hola. Bon dia.
Com sona la veu? Ressona bon l'univers. Hola.
Tot sona l'univers.
És una explosió la seva veu. Bien. Els quarks i los hadrones aquí.
T'ha agradat
fent
la teva...
Fent un gran univers, una explosió, el Big Bang.
Big Bang. T'ha agradat la teva nova sintonia, Paco?
Sí,
aquesta
home,
ranxera
tant.
Tan xula.
Sí, Pedro Infante, és brutal.
A mi
te la dediquem, ranxera... evidentment, a tu i a la gent que ens segueix a la SER.
I tant.
Bueno, vale, és que no sé si parla gaire fort perquè potser ens copien, no sé.
No, home, no.
Escolta'm.
Voleu dir, no sé, i si copien, nosaltres som l'original,
No passa res, perquè com estem parlant...
No, home, no.
Estem parlant dels polítics i es veu que la còpia i el model té alguna cosa a veure amb la política, no?
Sí. Segurament sí, sí. No sé, vosaltres direu, jo el tinc aquí, he buscat què és necessari per ser polític en aquest país.
Sí, sí.
I he mirat la llei, he mirat aquestes coses. Hi ha una llei de l'any 97, del 27 de novembre.
Oh, és vigent encara?
Que, sí, clar. Uh-huh. Que diu que no és necessari cap tipus d'estudis per ser polític.
Mm-hmm.
Per tant, si tu, literalment, per ser membre del govern se requiere ser espanyol. Mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme. Doncs això és el que necessites per ser polític.
Ja.
O sigui, no necessites res, ser espanyol.
I aquest somriure...
O sigui, simplement presentant el DNI i ja està.
Bueno, però sí, ja està. Ho trobes malament, això? Ho trobes malament? Què vol dir, que hauríem de tenir
estudi? No. El dos espanyol m'és igual, com si ets jamaicano, m'és igual. Mm-hmm. El tema és que no necessites absolutament res per poder exercir un càrrec públic. I aquí està el que... el dolent del tema, no? És a dir, quan mirem per televisió, escoltem a les ràdios, llegim entrevistes a diaris... Doncs veus el nivell, no?
Bueno, però vols dir que un polític hauria de ser el rei filòsofo? Això és això?
No, això ho deia Plató. No, nosaltres no, el rei filòsofo no, però com a mínim una certa... hauríem de tenir una certa formació... educació, no sé.
Però, Paco, si tots els polítics que tenim ja a Catalunya i a Espanya, a nivell de estatal, són gent preparadíssima, vull dir, tenen molts títols, no?
Tu creus?
Sí, no? Això almenys és el que ens diuen, no?
Sí, teniu raó, que sí, que són advocats, o són, no sé, economistes, o el que sigui, no? Però jo crec que caldria un altre tipus d'educació, més potser encaminada cap a la política, no? Cap a la cosa social, no? Diguem-ne, d'alguna manera. I bé, suposo que això també va en funció de... Clar, perquè es pot ser polític de moltes maneres, no? Es pot ser polític com a professió, no? Viure absolutament de la política i no tenir cap altre ingrés més que aquest, no? Que jo suposo que és la majoria de polítics avui dia. I una altra manera de ser polític és viure per a la política, per a la societat.
Mm? Clar.
Gaudir de l'exercici del poder, però no en el sentit, diguem-ne, malèvol o no, sinó de servei.
Ja. Ja que dius això, tu, Paco, que em sembla que com a oracle també veus molt de la font platònica i estàs molt a prop dels grans mestres, diguéssim, aquesta imatge i tal. S'ha de ser bona persona per ser polític?
Vaya pregunta, Enric. T'has lucido,
eh? No.
Digues.
No sé si bona persona té que veure molt amb l'exercici de la política. La política, al final, és també l'exercici d'alguns interessos, no? I s'ha de fer el millor per la societat, en general. No sé si s'ha de ser bo o dolent. Jo, per mi, clar, si t'hagués de donar la meva opinió, jo penso que sí, que s'ha de ser bo. S'ha de ser bona persona per poder pensar en els altres, desinteressadament.
Ser bona persona vol dir dedicar el teu temps als altres i no voler... Clar, és que això és un lío, no?
Voluntat de servei, no?
Voluntat de servei, clar. Jo penso que és la política. Exacte. Ja que vivim en societat, no? Doncs un polític o política hauria de tenir aquesta vessant a la personalitat, no? Ja sé que és molt difícil, això. Com es mesura la vessant de la personalitat del teu... Bé, no ho sé. Però com a mínim sí que el que es deia abans de la formació, doncs és important, és important.
I com abans deia l'Òscar també, parlant d'Aristòtil, tu creus que fora bo, no? El tema de que tothom tingués algun tipus d'experiència en l'administració política del lloc on viu, per conèixer i per saber que és dificultós fer-ho i saber què vol dir això?
No sé. Estic d'acord, Enric, amb això, que tothom pogués tenir, ni que sigui a baixa escala o a una escala més petita, no?, l'experiència d'haver de dirigir alguna cosa a nivell social, no? Has mencionat Aristòtil, no? I per Aristòtil, si visquéssim a la seva època, doncs ens diria que tots som polítics, no? D'alguna manera. Que
som politicon.
Som politicon, no, Òscar? Molt ben dit. Que som politicon, tots som polítics. Ens ajuntem per portar una bona vida. Vale?
Què és això? Ens ajuntem per portar una bona vida?
Per aspirar, com a mínim, a una bona vida.
Però una bona vida socialment, no?
Sí,
de tots. Tots amb tots. No d'una manera individual, que és com, no? Està passant, i ho podem veure, no? En molts partits que ens governen.
Però això és una vidorra, no és una bona vida, no?
Sí, és veritat. No va més. Una festa contínua.
Exacte, és aquell polític, no?, que segurament no té la passió de ser polític. Té la passió del lucre, no?
Clar.
Si voleu.
Sí.
No? Per ser polític s'ha de tenir vocació de servei, s'ha de ser responsable, no? S'ha de tenir, la mesura, no?, si voleu dir-ho d'aquesta manera, per deixar que la realitat d'alguna forma actua sobre un mateix, vale? Uh-huh. I que això no faci perdre el recolliment i la tranquil·litat de la persona.
Paco, i enllaçant una miqueta...
Amb les qualitats del polític.
Enllaçant una miqueta el que deies, de que la ciutadania hauria de, no? de tenir aquest compromís d'intentar fer coses, no? pels demés, ja sigui d'una manera o d'una altra, com bonament pugui cadascú. Tu creus que ara estem preparats per aquest compromís? Tu creus que a la gent li interessa?
No.
Una, em sembla una pregunta retòrica i capciosa,
no,
però...
Sí, però m'agradaria dir-vos que sí, que la gent té ganes de tenir responsabilitats i de prendre decisions, no? Però em sembla a mi que no.
És que m'ha fet recordar l'Òscar ara mateix la posició de Habermas quan diu això de que per què escriure si tampoc no llegirà ni llegiràs, no? I aquest estudi que va fer en el seu moment de la gran importància de la indústria després del nazisme, de quina manera la implicació dels joves en política era molt, molt minsa perquè no hi havia una emoció. Ara, per això, l'emoció a la política sí que sembla que sigui la primera cosa que fas, no? És si no és emocionant, no és política. Però jo penso, ha de ser així? Vull dir, de vegades és molt avorrida, o hauria de ser molt avorrida la política. I ara, si no és que algú es baralla, l'altre diu no sé què, nos vamos de bares, no sé, no sé què, la gent sembla que no s'enganxi.
Sí, tens tota la raó, sí. M'imagino que perquè la política no sigui avorrida, tu t'has de sentir també una mica polític, no? I tenir aquesta consciència de que el que estàs fent serveix per alguna cosa, no? Vale? Ah. Això que comentava abans del tema del servei, no? Servei als demés.
Sí.
Donar-se als demés. No aprofitar-te dels demés.
Ah, amigo.
M'enteneu què vull dir?
Sí.
Jo penso que això seria l'ideal, però els interessos de cadascun són els que són i m'imagino que també un polític que viu la política com a professió, que és un polític professional, que mai ha fet res més que la política... doncs necessita això per viure, no? Has de sobreviure, també.
Home, clar.
No? Que poder també és legítim, jo no dic que no,
Home, pobret, sí...
No dic que no, però la política ha de ser una altra cosa, no?
Clar. No creus, Paco, que aquest desencís que hi ha de la ciutadania envers la política, aquest cansament, ve una miqueta de com... que, bueno, que els polítics no deixen de ser un reflex de la ciutadania, també, no? De com es comporten, que a vegades sembla allò al Parlament, no? El Parlament o el Congreso de los Diputados sembla un pati de col·legi en què sols hi ha exabruptes, no s'escolten els uns als altres. És realment patètic. És que... Bueno, no creus que és això, una miqueta?
Sí, bueno, clar, això és el que també a les televisions interessa, no?, mostrar. Suposo que també hi ha debats interessants, no?, en les petites comissions que hi ha al Congrés o al Parlament, no? Però el que interessa també és l'espectacle, no?, la política entesa com a espectacle. I aquest tipus de coses que passen de vegades al Parlament o al Congrés dels Diputats, doncs és el que ens mostren, no? No es mostren l'altre.
Clar, quan se'n van tots, no?, dels diferents partits a fotre's el cubata, superbarat, allà al Congrés,
clar,
no?
Allà és quan comencen a fer política de veritat, sí, amb unes copes de més.
Los mentideros, també.
Los mentideros, los pasillos.
No? I tu...
Les cloaques.
Les cloaques, exacte, les clavegueres.
Exacte.
I tu, Oracle, si poguessis posar una acadèmia o un liceu de política a Sabadell, quines assignatures impartiries?
Ostres, una pregunta difícil, Difícil. Jo, bàsicament, jo crec que impartiria l'assignatura de com ser bo, no?, en societat. Com ser bona persona.
Sí.
I després d'aquí, doncs, potser una altra cosa més, no?, una assignatura de servei social, no sé, o... Però, fonamentalment, el que sí que m'agradaria formar seria el caràcter, no?, aquest caràcter per ser polític de veritat.
Ah, i això no s'aconsegueix, Paco, amb la filosofia? Ensenyant filosofia o ètica?
Ensenyant filosofia? No, ensenyant-la no.
No?
No. Què va. Si jo us dic el que estic fent quan fas filosofia als instituts o a la universitat, vosaltres que també heu fet filosofia a la universitat, què ens ensenyaven?
Depèn.
Bueno, depèn del professor, també. A vegades era una miqueta historiografia, no?
Sí, entendeix, passàvem, no?
I a vegades eren uns xutes que semblava que ens haguessin fotut uns tripis que sortíem d'allà flotant.
Aquests xutes eren els que ens agradava, no?
Evidentment.
Doncs ara el que has de fer és el que, bueno, com abans també, però el que surt al currículum, vale? i el currículum em bastant avorrit.
Ja.
Tot això s'haurà de revisar, per cert. Estan intentant revisar el currículum, ja ho sabeu, a l'ESO i el batxillerat, sí. I està fent un desastre, no? Ah. M'imagino que interessadament.
Aprofita les zones.
Que no són polítics, no?
Sí.
Jo faig una reivindicació de la fila, nen.
Vinga, des d'ací crític.
En tota la seva mesura, no?
Clar que sí.
A la mesura de que pot formar persones felices, no? O infelices, és igual. Però com a mínim formar persones, no? Que això és l'important. I aquestes persones haurien de... Per què no? Ara que estem parlant de política, poder tenir alguna responsabilitat i prendre decisions.
Una pregunta. No sé, Òscar, si vols...
Una democràcia participativa, no?
Sí.
Però real.
Però real, clar, democràcia real, no la democràcia que aquesta que cada 4 anys hem d'anar a posar un botet allà, això no és democràcia.
Ens estàs dient que no estem en una democràcia real?
Ja està l'Òscar partiendo pa su casa, ja està l'anarquista.
Sento dir-te que, Òscar, que tens tota la raó, nen.
El otro, venga, el otro destructor.
Toma ya, Enrique,
pon un filòsof en tu vida, ja veuràs tu com ordenaràs la teva vida perfectament. Però a veure, tu creus que, perquè quedi clar, políticament, hi ha una opció correcta i una incorrecta, políticament parlant?
Depèn. Depèn de les opcions, no? I depèn de per què serveixin aquestes opcions. Al final, la política ha de ser una cosa pràctica, no? No s'ha de quedar merament en la ideologia. Depèn.
O sigui, han de tenir, els partits polítics han de tenir programes en cap i peus, no? Que siguin pràctics, pragmàtics, però de debò.
Pragmàtics, sí, però de debò, sí. Sí. I pensats. El que passa és que si tu mires el programa de qualsevol partit polític d'aquest país, ostres, nen, fa una mica de pena, perquè la majoria de les coses no les faran, és evident.
Clar,
és evident, no les poden fer.
No. Però tampoc hi ha qui les llegeixi gaire, no?
Bueno, sí, jo no les he llegit, no.
Jo sí.
Ah, però... perquè tu ets l'oracle.
Claro, ahí.
Tu diràs...
Explica.
En aquest país no només no exigeix en els programes electorals, sinó que exigeix bastant poc. I aquesta també és una altra, eh?
Aprofita, bueno, llavors. Oracle, tu has dit que falta formació, que aquí tothom pot fer de polític, entre el jardí, toqueme les flores i tal que te pego.
Sí.
I dius, home, doncs potser podíem fer-ho d'una altra manera, no? De petits, és una formació de ben petits o és una cosa que pot començar a qualsevol edat?
Jo penso que es pot fer des de edats bastant joves. Sí, jo penso que sí. Si els currículums de les matèries que hem de donar estiguessin ben fets. El que passa és que es donen unes coses que... És que ni de vegades ni interessen als joves. És una cosa
clar, molt veritat.
Saps què vull dir?
Sí.
Llavors tu arribes allà, et poses a fer una classe sobre, no sé, l'existència del ser, no?
Bueno,
no ser.
Clar.
I els xavals flipen.
Que avorrio.
No, però enteneu-me que ho pots fer divertit, no? També i tal, no? Però, i perquè hi ha unes que sí que s'engresquen, no? En el debat, però la majoria no. La majoria no. Tot això ha de canviar, sí, s'ha de canviar.
Ja
mira
està...
que a mi m'agrada parlar del ser, i del no ser.
I tant, hombre, del ton i el tobirron, no?
El tobirron, sobretot el tobirron.
Aquest que és un jugador de la Celta?
Celta de Vigo, sí.
Tobirron.
Estrella de Galícia.
El firmamento, ja estem volant.
Sí, exacte.
Doncs, ostres, Oracle, no sé si l'Òscar vol afegir alguna cosa més.
No, ara no se m'acut res més que afegir. Ho ha deixat ben clar, aquí el nostre Oracle i el nostre amic Paco.
Jo sí que vull dir una cosa al final, si em permeteu.
Sí, digues.
Doncs que copiïn, que estan copiant de l'original.
Ara m'has recordat a Diego Armando Maradona.
Chiboludo.
Sí, que quiera entender, lo entenderá lo que dije ahora mismo. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas lo que dijo? Pues eso.
Molt bé. Que si s'escriva, si se cumpla, no? Com deia la peli.
Exacte.
Amén. Mensaje recibido, Paco.
Molt bé.
Molt bé, guapos.
Gràcies, Oracle, per respondre a les nostres trucades i ser sempre tan inspirador. Gràcies.
Gràcies,
amic.
Gràcies.
Fins la propera trucada.
Fins la propera. Adéu.
Amics i amigues, us volem transmetre un missatge.
Tot el que heu sentit era una promesa. Totes les paraules, tots els sentiments, tots els moments, promeses, promeses de polític.
Sí, però són promeses que al final les hem acomplert. Quasi totes, eh? Quasi totes. És curiós perquè un dia també estàvem parlant, Enric,
sí,
parlant d'això ara, aquesta introducció tan poètica i maca que has fet, de que els polítics, per regla general, no són capaços de dir he fracassat.
Ah, sí.
L'únic que ho vam recordar és l'expresident de l'Uruguai, no?
Ah, sí, vam parlar d'ell.
El senyor, el Pepe Mujica.
Pepe Mujica.
Aquest senyor ha estat, jo crec que... un dels pocs polítics allò honestos, que quan no ha pogut fer una cosa ha dit «Señores, he fracassado». Quan ho has sentit, això? En la política catalana?
No.
En la política espanyola? No, mai s'equivoquen.
No.
Mai diuen «Ens hem equivocat». Molt poques vegades ho trobes.
Clar.
I això per què? Per què aquest orgull estúpid d'aquests polítics i dels seus partits?
No ho sé. Deu ser la nostra arrel, la nostra ètica, la nostra mediterranietat.
O perquè estan més al servei, en comptes de la ciutadania, estan més al servei dels seus partits polítics. Ah. A lo millor és per això, Enric.
Potser és per això, perquè, per exemple, el Mujica deia que tenia el seu cotxe tota la vida, les seves coses, no necessitava més del que tenia, perquè que havia de tenir més del que necessitava, no? I potser aquí sempre volem més del que tenim.
Amb el seu terrenet allà, amb les seves gallines i el seu hortet.
Sí, senyor.
I era tot un president d'un estat.
I al final li tens més confiança a algú que és capaç de dir-te m'he equivocat.
I tant, per descomptat, perquè tots ens equivoquem, tots i totes.
I per això nosaltres mateixos us diem que si us sembla que ens hem equivocat en alguna cosa, doncs no tindríem pas cap problema a reconèixer. Què és així?
I tant, per descomptat. Sempre, sempre oberts al diàleg.
Sempre, sempre. Això és política.
De debò.
Però la de jamón.
No el de les portes giratòries i totes les mierdes estes que estem acostumats a veure.
No, això és haver de pagar un alto standing, no?
Sí, quan un acaba de ser diputat, no? El primer que fa, bum, i tenim un exemple d'un senyor molt d'esquerres, no? Se m'anà corrent, los 5.000 i pico d'euros mensuales los quiero.
Lo necesito.
Eh?
Lo necesito.
Muy de izquierdas. Muy transparente.
Sí, senyors. Potser el millor de tot és que siguem francs, honestos i tranquils, no passa res.
Per descomptat.
Si no arribes, no arribes, i si arribes, arribes. I sempre es pot arribar més lluny, però no cal.
Que la vida són dos dies.
Eco.
I que ens morim, senyors i senyores, ens morim.
I mentre duri, que sigui
a disfrutar.
Una gran festa.
Per descomptat.
Oientes i oients, uns petons i unes abraçades molt fortes.
Molts petons... Anava a dir molts petons i moltes petones.
Ai, que t'he despistat, eh? T'he despistat.
Molts petons, família. A reveure, sempre un plaer poder fer-vos una miqueta de companyia en aquestes nits encara una miqueta fredes.
Bona nit.
Bona nit.
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig a la realització tècnica. L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.